Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins les 3 notícies pròximes. Tàrraco Viva torna a finals de maig amb més de la meitat de les activitats en públic.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
Avui hem conegut tots els detalls. L'eix temàtic d'aquesta 23a edició serà la mort de Juli Cèsar per mirar de reflexionar, diuen, sobre els esdeveniments polítics, econòmics i socials actuals. Clara Echevarria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clara, creix el nombre d'activitats i, sobretot, aquesta aposta pel format presencial.
Sí, hi haurà gairebé 220 activitats i gairebé el 70% seran presencials. Hi haurà disponibles unes 10.000 entrades per espectacles de petit i mitjà format que tindran un aforament controlat de fins a 300 persones. En total hi participaran un miler de persones, i en aquesta línia els organitzadors han destacat que una de les prioritats és donar suport al sector de la cultura.
El festival participa en unes 1.000 persones, actors, actrius, escenògrafs, dissenyadors, és a dir, participa en un fotiment de gent que, d'alguna manera, el festival ajuda durant l'any a que puguin tirar endavant i puguin tenir cursos per tirar endavant. En aquest moment tan delicat, per mi és essencial.
Ho explicava el director del festival, Magí Saritjol. El festival recupera les dates habituals del 22 al 30 de maig.
I a veure, els que també volen recuperar l'activitat a l'aire lliure són les colles castelleres. Com passa amb el concurs de Castells de Tarragona a la plaça de Toros, algunes colles es plantegen fer diades en espais oberts on es pugui controlar l'aforament. Colla Ballester, bona tarda.
Bona tarda.
Una de les alternatives apuntades des de Vilafranca ha estat la d'actuar en camps de futbol.
Exactament, perquè les places es plantegen difícils ara mateix perquè no s'hi pot controlar l'aforament. Una de les alternatives que apuntaven des de Vilafranca, com deies, ha estat fer una diada en un camp de futbol. El president dels Verds, Carles Mata, diu a Catalunya Ràdio que no ho veu malament.
I l'única manera de ficar un aforament de persones és fer-ho en un espai obert, però delimitat, doncs, per què no? De fet, això cada dos anys ho fem a Tarragona, per tant, vull dir, no seria cap novetat, tampoc. El club de Tarragona estem parlant d'un lloc amb aforament controlat i amb un espai obert en el cas de que no plogui, no? Doncs, per què no? Vull dir, sí, sí, seria una opció.
Ja es fa a Tarragona, evidentment, a la Tàrraco Arena Plaça i a Vilafranca, de fet, ja s'hi ha fet. Va ser als anys 70, al camp de futbol vell s'hi van fer concursos de castells.
Doncs la pressió hospitalària per la Covid-19 no fluixa, tot i la reducció de casos. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què diuen els indicadors?
Avui s'ha notificat una defunció i poc més d'un centenar de nous positius, dels quals només una quinzena són de l'Ebre, la resta del Camp de Tarragona. Sense grans canvis en el risc de rebrots, segueix entorn dels 170 punts a les dues regions sanitàries. Els hospitals es mantenen, com deies, dades similars a les de l'última setmana, 121 ingressats, dels quals 53 a les unitats de crítics. Ja hem superat els 200.000 vacunats en primera dosi i hi ha comarques que han arribat al 30%, com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre o el Priorat.
Més dades. L'atur cau en un miler de persones a l'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es manté la tendència a la baixa, tot i que hi ha un 5% més de persones a l'atur que ara just fa un any. Ara hi ha més de 60.000 persones sense feina a les nostres comarques. Els Mossos d'Esquadra han denunciat al Vendrell un home que havia deixat un gos tancat sota el seient de la seva moto. Segons sembla, l'home diu que havia anat a fer unes gestions. Corresponsal de Baix Penedès, Montse Gené.
Van ser uns veïns els que, quan van sentir un plor que venia d'una moto, van avisar els agents i aleshores el van alliberar. Això va passar el dia 23 d'abril a 11:15 de la nit. Quan els Mossos van arribar al lloc on hi havia la moto aparcada, van comprovar que hi havia un cadell a dins. Aleshores va aparèixer el propietari, que va dir que havia anat a fer-se unes proves mèdiques i no tenia cap alternativa per deixar el gos. Va ser denunciat per una infracció lleu del Decret Llei de Protecció dels Animals.
També destaquem que han condemnat a 6 anys i mig de presó un fals policia que va agredir sexualment mitja dotzena de menors durant el confinament a Tarragona i Salou. L'acusat ha acceptat un acord de conformitat abans del judici en qual la fiscalia demanava 28 anys de presó. Pel·lícules com la multiguardonada Josep es projectaran en la segona edició del Festival Front. La Mostra Internacional de Conflicte i Pau es projectarà en 4 indrets de la Batalla de l'Ebre, Tortosa, Anna Farràs.
La mostra vol incentivar la reflexió i que el cinema emmiralli la situació política actual. Oriol Gràcies, codirector de Front.
És un tema que al nostre territori és un tema candent. No sé si respon a una necessitat vital de redescobrir o buscar en el passat de moltes famílies o de resoldre problemes que segurament no han estat solucionats, però en tot cas és un tema sobre el qual ens agrada debatre, creiem que és necessari debatre i més en el context polític que vivim actualment.
La mostra s'ha programat els dos últims caps de setmana de maig i inclou activitats paral·leles com concerts, rutes, teatres i tastos de vi.
Gràcies, Anna. Afegirem a tot plegat que Torredembarra ha presentat el castell del festival Roca Foradada amb noms com, per exemple, Les Migues, Portbó, Guillem Roma, The Black Barbies, Maria Jaume i el quartet Brossa. Temps ara per fer una pausa i d'aquí una estona parlem d'esports.
Catalunya migdia.
Entre el 3 i 7 de maig torna una nova edició de l'Espai de l'Estudiant de Valls, ara en versió online.
Connecta't a la web espaiestudiant.cat per conèixer la graella de centres i horaris que participen en aquesta edició excepcional.
Apunta't a totes les sessions que vulguis i aprofita aquesta finestra al teu futur.
Consulta a espaiestudiant.cat els centres i estudis que hi participen. Apunta't-hi ara.
Catalunya migdia, Tarragona.
Ja tenim aquí a Carles Vila. Carles, bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors del Nàstic no es volen refiar de la bona situació que tenen per aconseguir diumenge al camp de l'Eivissa la classificació per al play-off d'ascens a la segona. Els granes només necessiten un punt per aconseguir aquesta classificació i, a més, s'enfronten a un rival que ja té assegurada la seva presència a la fase final. A lateral, Javi Bonilla té clar que cal arriscar a Eivissa, però per aconseguir la victòria. Un altre plantejament seria molt més perillós.
Yo creo que hay que ir como siempre. Al final tienes que arriesgar lo justo, pero teniendo que ir a ganar, como hacemos todos los fines de semana. Yo creo que arriesgamos en su cierta medida y a intentar conseguir los tres puntos porque, ya te digo, como vayas a aguantar el 0-0 y estas cosas, cualquier jugada, cualquier balón parado, cualquier, yo que sé, rechace, cualquier cosa, te pueden ganar.
De fet, el Nàstic hauria de fer el mateix resultat que pugui treure l'Andorra en el seu partit al camp de l'Alcullà. En qualsevol cas, Bonilla també pensa que seria un altre error creure que la Ibiza sortirà desmotivat per tenir ja la classificació assegurada.
M'espero un Ibiza, que imagino, tema tarjeta, los que lleven cuatro y cosas de estas, pues los guardarán. Yo creo que nadie sale a, en plan relajado a perder y tal, y ellos seguro que van a ganar también.
En bàsquet, aquest cap de setmana juguen els partits de classificació per la fase final d'ascens a la Lliga Le Plata. Hi haurà dos representants de les nostres comarques. El Salou jugarà contra el Mollet, un històric de la Lliga EVA. Jesús Muñiz, el tècnic del Salou, reconeix que la llarga aturada abans d'aquesta eliminatòria no els afectat perquè ja estarà acostumats i, a més, els ha permès recuperar jugadors.
Es algo que hemos vivido durante esta temporada, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido que jugar en una competición con pocos partidos, pero muy larga en el tiempo. Bueno, pues vamos a buscar la parte más positiva y es el poder recuperar bien a ciertos jugadores que teníamos con molestias y que, bueno, que podrán estar mucho mejor, ¿no?
Muñiz reconeix que el Mollet serà un rival amb molt ofici, tot i que creu també que el Salou pot arribar també a ser un equip força incòmode.
Podemos ser un rival incòmodo, pero como pueden ser cualquier equipo en este tipo de formato a partido único, ¿no? Donde yo creo que para mí es el control de las emociones, ¿no? Porque se va a dar momentos que sean muy duros mentalmente y donde mejor tenemos que estar, tanto si vamos arriba como si vamos abajo, ¿no? Arriba porque tienes que seguir y abajo porque no puedes derrumbarte porque no hay tiempo, ¿no?
I pel que fa al Valls, s'enfrontarà al Mataró, un altre equip habituat a ser a la part alta de la classificació i a jugar aquest tipus d'eliminatòries. Oriol Pozo és el tècnic del Valls.
Un equip amb una profunditat de plantilla molt àmplia, un equip amb molta qualitat, especialment a la seva línia exterior, amb jugadors amb grans percentatges de la línia de 3, uns jugadors amb molts recursos i amb molts punts a les mans, i també estem parlant d'un equip que porta ja 5-6 temporades treballant junts, amb la mateixa idea de joc, el mateix entrenador, patint molts pocs canvis a la plantilla i creixent al llarg dels anys, i això els dona un nivell de solidesa molt i molt gran.
Pozo sí que creu que l'aturada de 3 setmanes els ha trencat la dinàmica de competició, més que li dona un cert avantatge als equips que sí han pogut mantenir el ritme de partits durant aquestes setmanes.
Ens afecta una mica a nivell del ritme competitiu, així com el nostre rival, doncs, sí que ha pogut jugar dos partits consecutius, però bé, sabem que aquesta és la tònica de la temporada, sabem que serà un partit molt complicat i sabem que seran 40 minuts de màxima exigència.
Aquest Valls Mataró jugarà dissabte a les 6:10 de la tarda, mentre que el Salou s'enfrontarà al Mollet diumenge també a les 6 de la tarda.